Notícies Vespre. Karen Madrid.
El Taulí farà front a l'augment dels trastorns alimentaris en nens i joves, creant un nou hospital de dia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Estarà en marxa en horari de tarda i comptarà amb 15 places. La cap del Servei de Salut Mental Infantojuvenil del Taulí, Montse Pàmies, assegura que s'abordarà un problema que ha anat a l'alça des de l'esclat de la pandèmia. Són declaracions al programa Al Matí.
Durant la pandèmia hi va haver una situació de restricció en determinades activitats, no? Físiques, lúdiques i tal, que van fer que moltes nenes, o nens, noies, perquè la prevalència és més gran amb noies, però òbviament també nois, vale? Estessin molt més tancats a casa, hi hagués una restricció, pues, això d'activitat i tal, i per tant hi hagués, bueno, de fet s'ha dit, no?, que la gent, la mitjana de la població va incrementar de pes durant la pandèmia, vale? Això amb persones predisposades i amb un risc d'anorèxia pot poder ser un dels desencadenants de començar a fer unes restriccions.
L'Hospital de Dia per Infants i Joves amb Trastorns Alimentaris es posarà en marxa el mes que ve, com també ho farà la nova planta de psiquiatria pediàtrica.
Sabadell acull refugiats que acaben d'arribar al territori i estan pendents d'integrar-se al programa d'acollida.
La Creu Roja gestiona unes instal·lacions amb aquesta finalitat al centre de la ciutat. Els refugiats hi poden estar entre una setmana i quatre mesos fins que no se'ls inclou en un altre recurs.
I en esport, Joanet López es perdrà el Sabadell Calahorra d'aquest diumenge a la nova Creu Alta.
El migcampista Arlequinat ha quedat concentrat amb la selecció de Guinea Equatorial i disputarà dos amistosos internacionals en els pròxims dies.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 hi ha 2 quilòmetres de retencions a Cerdanyola en sentit nord i 1,5 quilòmetres a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. A l'AP7 també hi ha problemes a Barberà, 2 quilòmetres de cues en sentit sud. Ja pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en sentit nord.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatura que ha baixat lleugerament respecte ahir, 1 grau concretament. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà baixant el mercuri? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. Avui la temperatura s'està enfilant força, de nou, especialment cap a punts de la Vall de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, amb valors que arriben als 29-30 puntualment. Cap a la Vall de l'Ebre estan arribant als 31-32 graus de temperatura màxima. Amb un temps encara tranquil, cap al sud han arribat però alguns intervals de núvols prims, on han de deixar precipitació també alguns de mitjans. I per altra banda, poden quedar durant la tarda alguns núvols baixos, cap a punts de l'interior, cap al peritoral, també amb trams de la costa, però sobretot han de créixer nuvolades en àrees de muntanya, del Pirineu, per Pirineu, punts també de l'interior del quadrant nord-est, i cap al sector oriental del Pirineu és probable que durant la tarda hi hagi algun ruixat aïllat, poca cosa, feble i de curta durada, amb un vent que en general predominarà de component sud i est, amb el mar que aixecaria o trobaria onades que podria arribar a superar el mig metre d'alçada cap a zones del nord de la Costa Brava. De cara a aquesta propera nit, els núvols baixos tornaran a fer-se força presents cap a punts del litoral sud, també del litoral de Barcelona, i endinsant-se cap a l'interior, de manera que demà al matí ens tornarem a llevar amb força núvols baixos cap a punts de l'interior i a la meitat sud del litoral. És tot, de moment ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Hospital de Sabadell posarà en marxa el mes que ve un nou recurs per donar resposta a l'augment de casos de trastorns alimentaris en nens i joves que s'han duplicat des de l'esclat de la pandèmia. Es tracta d'un hospital de dia amb 15 places en horari de tardes.
La cap del Servei de Salut Mental Infantojuvenil del Taulí, Montse Pàmies, ha explicat al programa Al Matí la importància de comptar amb la nova infraestructura que donarà servei a tot el Vallès Occidental.
Ara teníem un hospital de dia, tenim un hospital de dia de 20 places, sí, que atén, doncs, durant el matí tota la patologia psiquiàtrica infantojuvenil. Però sabem que les noies amb un trastorn alimentari, perquè tenen ingressos més llargs i perquè les característiques del trastorn impliquen, doncs, treballar els àpats, treballar aspectes una miqueta diferents que en els altres, obrirem un hospital de dia que serà a les tardes, des de l'hora de dinar fins a l'hora de sopar.
L'equip que atendrà els pacients serà multidisciplinari, amb infermeres, psiquiatres, psicòlegs, una terapeuta ocupacional i una professora. L'objectiu és lluitar contra uns ideals estètics que cada cop afecten més els nens i joves, sobretot les noies.
La influència social dels mitjans i tal és bàsica perquè la imatge que reflectim d'èxit, no?, en la dona és una determinada imatge corporal molt concreta. Uh-huh. Aquesta imatge corporal concreta, en el Renaixement apareixia en els quadres de Botticelli i ara apareix constantment a tot arreu i a tots els mitjans d'una manera intensa, no? I les xarxes també, és a dir, podem retocar la imatge per fer una imatge encara més perfecta i presentar-la constantment associada a felicitat, associada a èxit, no?
Però aquest no serà l'únic servei que s'estrenarà al taulí relacionat amb la psiquiatria infantil el mes que ve. Concretament, es posarà en marxa una nova planta per a ingressats d'aquest servei.
Està situada al costat de pediatria i compta amb 16 places, 6 més que en la planta actual. Per Pàmies, amb aquestes places es cobriran les necessitats del moment.
Penso que amb 16 llits en tindrem prou. Sí. Per què? Perquè l'objectiu és tractar el nen al seu entorn més comunitari possible i més natural possible. Nosaltres ens identifiquem per ser la unitat d'hospitalització amb l'estada mitjana més curta de Catalunya, la nostra del Taulí. Per què? Perquè la nostra idea dins de la salut mental infantojuvenil és que els nens estiguin ingressats a l'hospital el mínim temps possible. Per això també disposem d'un hospital de dia que atén també casos més greus i una bona xarxa de tractament comunitari.
En paral·lel, s'estan reforçant dos serveis comunitaris per atendre nens i joves amb problemes de salut mental que no arribin a passar pel centre. Es tracta dels programes Guia i d'Atenció a la Crisi, a través dels quals els professionals surten del taulí i atenen els pacients en el seu entorn.
Una casa al centre de Sabadell s'ha convertit en un hostatge per persones refugiades que acaben d'arribar a l'estat espanyol. Creu Roja Barcelona, amb la col·laboració de Creu Roja Sabadell, s'encarrega d'atendre i ajudar aquestes persones que estan a la fase zero, és a dir, a l'espera que se'ls assigni una plaça definitiva dins del programa d'atenció als refugiats. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda. Quan els refugiats arriben a l'estat espanyol, se'ls atén en la fase 0, que consisteix en garantir que tenen totes les necessitats bàsiques cobertes mentre esperen poder entrar al programa oficial. En alguns casos, aquestes necessitats bàsiques requereixen donar-los una llar. Fins ara, aquests recursos d'habitatge es concentraven a Barcelona, però els espais de la capital catalana s'han exhaurit i per això s'han incorporat nous recursos a altres punts de Catalunya, entre ells aquest que s'ha posat en marxa en un habitatge del centre de Sabadell. Puricara, de la Creu Roja de Barcelona, ha explicat al Cafè de la Ràdio com és aquest recurs.
Té capacitat per unes 23-24 persones i són habitacions dobles, triples i quàdriples. Està pensada doncs, per famílies amb menors, parelles...
Cara destaca que comptar amb aquest espai a Sabadell és positiu per l'organització de l'entitat del tercer sector i és que gran part de la feina que s'ha de fer amb aquest recurs del centre de Sabadell es pot fer gràcies a la tasca de la secció local de l'entitat.
A veure, per nosaltres té moltes avantatges perquè tenim a l'assemblea local de Creu Roja Sabadell i això ens facilita tot el contacte pel que necessitin aquestes persones a nivell d'acompanyament. Poden ser gestions d'empadronament, d'acompanyament a centres sanitaris, escolarització...
En aquesta primera fase, el dispositiu consisteix en fer una primera atenció als refugiats i per això aquesta feina es fa des de la cobertura de les primeres necessitats de les persones en l'àmbit de l'alimentació, però sobretot sense fer un arrelament total dels usuaris perquè és un recurs temporal a l'espera que resolgui la seva situació definitiva.
Llavors el que fem és un primer coneixement de l'entorn, garantir una sèrie de qüestions bàsiques com és accés al sistema sanitari, si necessiten que es tramitis targetes sanitàries, escolarització pels menors, acompanyament jurídic, resoldre totes aquelles qüestions i aquells dubtes que puguin tenir, garantir que les seves necessitats bàsiques estaran cobertes durant aquest període, poder accedir a llengua, idioma...
L'espai acull refugiats que poden estar-s'hi entre una setmana i 3 o 4 mesos i que provenen de Veneçuela, Colòmbia, El Salvador o l'Afganistan.
La lluita contra les desigualtats i la segregació escolar és el leitmotiv del govern municipal pel curs 2022-2023. Per això, bona part de les iniciatives que s'engegaran en els pròxims mesos pretenen assolir aquest repte majúscul. El regidor d'Educació, Manuel Robles, n'ha presentat avui un grapat. Entre elles hi destaca un nou carnet de mobilitat per famílies amb fills que estiguin escolaritzats fora del seu barri. El carnet permetrà que l'alumne es desplaci amb autobús amb un acompanyant de manera gratuïta.
És una de les mesures estrella per lluitar contra la segregació escolar, ja que es manté l'alumne a la zona d'escolarització de proximitat en lloc d'incrementar ràtios a l'escola del seu barri. La mesura es portarà al ple municipal del mes d'octubre, on haurà de rebre el vistiplau definitiu. Manuel Robles ha assenyalat que els nous carnets de mobilitat educativa equilibrada, com s'ha batejat el nou recurs, s'atorgaran d'acord amb la matrícula viva.
Aquestes dades habitualment surten després amb la matrícula viva. Al sortir després amb la matrícula viva i cada dia rebem a l'OME, a l'Oficina Municipal d'Escolarització, un munt de persones que encara falten per escolaritzar, per col·locar, per donar centre, doncs encara no sabem, perquè depèn de la... No ha acabat aquest tipus de procés d'adjudicació d'alumnes, però no tenim ni idea, com que és la primera vegada, quina estimació de carnets podríem... Però com a mínim està aquesta possibilitat. I és una possibilitat que oferim amb l'adjudicació a l'escola pertinent, doncs donem la possibilitat de que la família pugui tenir aquest carnet per no haver de pagar el desplaçament.
Per això, de moment, no se n'ha expedit cap. La mesura s'estrena aquest curs i serà possible gràcies a la signatura d'un conveni amb la TUS.
Altres mesures anunciades avui per garantir l'equitat educativa passen per fer una prova pilot d'ensenyaments artístics a la franja de 0 a 3 anys i un projecte de singularització d'un centre educatiu a través d'una col·laboració amb l'Escola Illa.
Alhora es mantenen dos programes per apropar els ensenyaments musicals als més petits, com són l'acordant de la mà de l'Orquestra Simfònica del Vallès i el ritme de barri d'aprenentatge de guitarra i percussió. Així mateix es mantenen les línies de suport econòmic. Es destinaran 520.000 euros de beques per llibres i material escolar, 380.000 euros per beques menjador, així com també 185.000 euros per promoure activitats de lleure educatiu.
Un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, l'ICTA, de la UAB, assenyala que per tenir un espai amb zones verdes i entorns caminables és essencial per fomentar l'exercici físic entre els ciutadans. L'investigador principal de l'estudi, Oriol Marquet, explica què significa exactament.
Per tant, quan diem caminables, en el fons, el que ens referim és a una ciutat que sigui densa, compacta, que tingui les voreres i la infraestructura adequada, però també que tinguis els usos que tu necessites a una distància caminable. Perquè si no tens res al voltant, tu ja pots voler caminar, però on aniràs caminant?
Per confirmar aquestes dades, els investigadors de l'ICTA van col·locar una unitat de GPS i un acceleròmetre per registrar la ubicació del pacient i controlar el moviment i la intensitat de l'exercici físic amb més de 350 dones adultes de 4 ciutats dels Estats Units.
L'estudi que s'ha publicat a la revista Environmental International posa damunt la taula la necessitat de dotar els vianants d'espais agradables per caminar, combinats amb zones verdes. El treball està capitanejat per l'investigador sabadellenc Oriol Marquet, que ha explicat al Cafè de la Ràdio les mancances que té Sabadell per complir amb les necessitats de l'estudi.
Una àrea ben densa i compacta, una ciutat on al centre de Sabadell les distàncies són perfectament caminables, però és veritat que hi ha un problema també d'àrees verdes, de veure, no?, aquest verd que té efectes restauratius sobre la salut que són importants.
Una situació que també es produeix a Barcelona, on encara hi ha menys àrees verdes. Ara bé, Marquet destaca que s'ha de deixar de pensar que les zones rurals són espais més saludables que no pas les urbanes. I és que sovint a les grans ciutats s'aposta més per moure's caminant, mentre que al camp les grans distàncies amb els equipaments fan que es faci més ús del vehicle privat.
L'endemà que els veïns del sector Creuet es queixessin que les mesures implementades per pacificar el barri s'han quedat a mig camí, l'Ajuntament ha respost. Fons del consistori han afirmat aquesta emissora que les actuacions aplicades fins ara són un primer pas i afegeixen que les accions de caràcter tàctic no es poden considerar definitives. En aquest sentit, les mateixes fonts municipals han avançat que en les pròximes setmanes s'instal·laran més jardineres als carrers Soledat i Sant Honorat per obligar els vehicles a reduir la velocitat. Entre les propostes que feien els veïns, hi havia precisament canviar el sentit de circulació en aquests dos carrers per evitar el trànsit de pas per la zona.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Els impostos de l'Ajuntament de Sabadell no pujaran el 2023. El govern de Marta Ferrés ha arribat a un acord amb el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, per congelar les taxes i ordenances municipals a canvi del seu suport als pressupostos. De fet, Matas recorda que aquesta va ser la condició per aprovar els comptes del 2022.
L'alcaldable de Junts per Sabadell assegura que ha vetllat per garantir que aquesta demanda es complís de cara al 2023, sobretot tenint en compte la situació econòmica de les famílies sabadellenques. Matas admet que aquest augment zero de les taxes i ordenances tindrà un impacte en les arques municipals, però considera imprescindible que l'Ajuntament s'estrenyi el cinturó.
És cert que el govern patirà en el sentit que té una davallada d'ingressos ocasionada per la menys plusvàlua, per el menys ingressos de plusvàlua, i també doncs, pels ingressos, els augments de costos energètics i de matèries primes, i per tant doncs, les obres també tenen un augment de costos considerable. Però és moment d'estrenyar el cinturó, nosaltres ho vam demanar al govern, i per tant doncs, això és el que fa l'Ajuntament, estrenyar el cinturó i ajudar a les famílies de Sabadell per tal que aquest esforç no el traslladem als ciutadans i ciutadanes de la ciutat.
En el mateix sentit s'ha posicionat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que considera que l'administració local ha d'estar al costat del ciutadà en moments com aquest.
Sobretot amb una clara voluntat. Estem en un moment molt complicat, on hi ha una inflació òbviament molt desbocada, amb uns preus de les matèries primes molt desbocats, i això s'acaba traslladant també tant a les famílies com a les empreses. I per tant, creiem que hem de fer un esforç també des de l'Ajuntament per intentar posar el nostre granet de sorra doncs, per alleugerir una mica aquest pes sobre totes les famílies i el teixit productiu de la ciutat, i per això doncs, hem acceptat la proposta doncs, que també venia de Junts de congelar aquestes ordenances.
Les taxes i ordenances municipals es portaran a debat al pròxim ple el 4 d'octubre. Després s'obrirà el període de delegacions i caldrà que s'aprovin de forma definitiva abans que acabi l'any.
Avui també és notícia.
Nou centre logístic a Sabadell del grup Moventia, després d'haver invertit 14 milions d'euros a les instal·lacions que estan situades a Sant Pau de Riusec.
S'ha estat arranjant durant 2 anys per allotjar 205 treballadors en 6 subcentres i ubicats als 23.700 metres quadrats de l'espai. El president de la companyia, Miquel Martí, ha assegurat que els ha costat, però que han fet una aposta pel territori.
És una aposta pel nostre territori. Som alcaldessa i ens sentim sabadellencs. Els nostres arrels estan aquí. I ja fa quasi 100 anys, l'any que ve, que el nostre avi va posar en marxa el primer autobús aquí a la ciutat de Sabadell, fent el recorregut des del tren elèctric fins a la Creu Alta. Per tant, ens sentim sabadellencs i és un orgull poder estar en la ciutat.
El projecte està vinculat a una aposta sostenible que posarà un megawatt elèctric al complex a través d'una estació fotovoltaica d'autoconsum.
Representants de municipis del Vallès Occidental i de l'Oriental es reuneixen a la Llagosta per parlar dels episodis de males olors.
La darrera afectació va ser entre els dies 7 i 14 d'agost i es va notar precisament a la Llagosta, a Santa Perpètua de Mogoda i Ripollet. Ara s'ha acordat crear un grup de treball amb els tècnics de medi ambient dels diferents ajuntaments per posar en comú les dades recollides i enviar una carta a la Generalitat que és competent en el control d'aquest tipus de problemàtiques.
Un videoclip propi, una animació i 3 obres físiques acompanyen les 5 cançons de Paula Fernández Coll que formen l'exposició temporal Exposing Me, que s'està inaugurant en aquests moments al Museu d'Art de Sabadell i que referma la col·laboració de l'equipament amb l'Institut Vallès.
La Paula és estudiant de batxillerat artístic i ha creat aquesta mostra motivada per la inquietud d'haver-se de centrar en una sola disciplina artística. D'aquí que la seva professora, la Neus Segalés, destaqui al programa al matí que era clau donar-li visibilitat.
Gràcies al conveni que tenim amb el Museu d'Art, doncs, quan ella va començar a gestar el seu treball de recerca, vam veure clar que un dels objectius era que aquestes peces fossin visibles, sí, perquè ella necessita, a partir d'aquí, a partir de després de tenir les peces exposades, treure unes conclusions, i unes conclusions que li han de donar els mateixos visitants sobre aquestes peces.
La música actua a moda de fil conductor. En algunes de les cançons s'hi poden escoltar els sons de Sabadell. Des de l'inici del batxillerat, la Paula s'havia mostrat així d'inquieta i n'ha sortit tota aquesta creativitat.
Està tot fet per mi i, bueno, a l'hora d'enfocar un tema per aquest intent de com relacionar totes les arts, volia centrar-lo en mi i fer com una cartografia vital per això del fil conductor. Per tant, busco donar com resposta una mica a totes aquestes preguntes de d'on vinc, amb qui estic, cap a on vaig, qui sóc. Aleshores, totes aquestes preguntes vitals intento donar les respostes tant amb les cançons i amb, l'obra que l'acompanya, aquesta cançó.
L'experiència també ha servit per aprendre el que cal modificar amb les obres un cop ja són a l'espai expositiu. Per saber si realment tot encaixa, cal anar a la sala petita del Museu d'Art de Sabadell.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell. La millor exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família. Fira Sabadell, només els dies 24 i 25 de setembre. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La Generalitat demana a l'Estat que l'ús de les mascaretes al transport públic passi de ser una obligació a una recomanació.
D'aquesta manera, el govern català s'alinea també amb l'executiu de la Comunitat de Madrid. Avui el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz de Escudero, ha tornat a demanar al Ministeri fer un pas més en la fi de l'obligatorietat de la mascareta al transport públic.
El Consell de Ministres ha aprovat una partida de 172 milions d'euros destinada a l'atenció a les comunitats autònomes.
Els fons aniran destinats a accions concretes que ja estan contemplades al Pla Integral d'Acció de cada comunitat autònoma i se sumaran als pressupostos de cada territori per l'atenció primària. El repartiment s'aprovarà demà al Consell Interterritorial de Sanitat.
I ha aprovat un paquet de mesures per donar alternatives econòmiques, laborals i socials a les víctimes de tràfic i explotació sexual.
El pla inclou 28 actuacions a implementar entre 2022 i 2026, amb una dotació econòmica estimada de 204 milions d'euros. El govern espanyol calcula que hi ha unes 90.000 dones a l'estat espanyol que se'n podrien beneficiar.
Esports.
Joanet López ha quedat concentrat amb la selecció de Guinea Equatorial i es perdrà com a mínim el Sabadell Calahorra d'aquest diumenge. El migcampista arlequinat disputaran els pròxims dies dos amistosos internacionals. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sí, dos amistosos contra Ruanda aquest divendres i davant Togo el dimarts que ve a Casablanca, abans de tornar a Sabadell a mitjans de la pròxima setmana. L'internacional Equatoguinea afronta així l'estada de 10 dies al Marroc.
Per una part, és clar que m'agradaria quedar-me aquí, però també per l'altra és el que diu el míster, és un premi per mi poder disputar partits amb la selecció, són oportunitats que no puc deixar escapar. I bueno, estic segur que hi haurà un altre jugador que farà perfecte la meva posició, no tinc cap dubte. I quan torni, pues, a intentar tornar a jugar com estic fent ara. Bueno, va millorar.
El lleidatà deixa aquests dies la disciplina arlequinada coincidint amb un gran estat de forma. De fet, Joanet és el màxim golejador del Sabadell amb dos gols, tot i que, curiosament, han arribat en les derrotes a Castàlia i al Collau. Això sí, tant en una ocasió com en l'altra, va ser escollit MVP per l'audiència del Sabadell en joc.
Crec que és el primer cop que faig dos gols en una temporada en partits de Lliga. Però bueno, també et dic que prefereixo no marcar i que l'equip guanyi, perquè cada cop que marco l'equip perd, bueno, de moment. Així que ja veurem el que passa.
Joanet suma 5 internacionalitats amb Guinea Equatorial i encara té pendent celebrar una victòria. Aquesta tarda, la plantilla del Sabadell, ja sense Joanet, s'ha entrenat a les instal·lacions d'Olímpia per començar a preparar l'enfrontament de diumenge davant el Calahorra. La previsió és que el migcampista no s'incorpori fins al dijous de la setmana que ve.
Més futbol. Començant pel juvenil A del centre d'esports, que continua recorrent un camí similar al del primer equip, com a mínim pel que fa a la puntuació.
Si a les tres primeres jornades el Sabadell de Gabri havia sumat 4 punts de 9 possibles, mateixos guarismes pel juvenil de Marc Nomen, que va estrenar el caseller de victòries davant el Huesca Olímpia guanyant per 2-0. El gran protagonista de la tarda va ser Denis Martínez, amb un doblet a la primera meitat.
Nosotros contra Ami Badalona sufrimos y tuvimos las nuestras, les ha tocado a ellos, que han tenido bastantes ocasiones, un par clarísimas como se ha podido ver, pero al final es lo que has dicho tú, que tener efectividad es súper importante y más en esta categoría. Y pues nada, yo contento por los dos goles, pero ahora ya toca pensar en el siguiente próximo partido, que es Barcelona.
Amb aquest triomf, el Sabadell ja se situa a la part mitjana del grup tercer de la Divisió d'Honor. La Lliga s'atura aquest cap de setmana i es reprendrà la setmana que ve amb un autèntic partidàs entre el Barça i el Centre d'Esports a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
I en futbol territorial, el primer derbi sabadellenc de segona catalana se'l va endur al Can Rull Rómulo Tronchoni de forma èpica. Els de José García Numowski van capgirar el gol inicial del Sabadell Nord al minut 98.
Partit amb ocasions, expulsions i aquesta dosi d'heroïcitat per part dels de la zona oest amb el gol de Javi Marcos. Numowski, el tècnic, admet que ni tan sols ells es van poder controlar en una situació tan esbojarrada.
Jo sí, super tranquilo, super prácticamente casi no hablo aquí en el banquillo. Jamás, mira, ni el año pasado, ni el año del ascenso que subimos, carreras de estas de ir al córner, no las había hecho. Y hoy, pues mira, hoy he hecho dos del tirón y la verdad que muy contento.
L'altra cara de la moneda és la del Sabadell Nord, que va tenir la victòria a prop i es va quedar amb un pam de nas en l'últim moment. L'entrenador David Campuzano admetia que el seu equip no havia donat la talla i que el Can Rull havia estat superior.
Me deja un pego el cuerpo, pero a veces yo tengo el, veo el fútbol de una manera que si no eres justo vencedor, no me deja tan buen cuerpo. Me dejaría buen cuerpo si hubiésemos hecho un gran partido, pero no lo ha sido. Ha sido un partido que no me ha gustado, solo 15 minutos. Lo demás, ya te digo, con uno menos, muy superiores a nosotros. Y bueno, se lo han merecido. Al final, el que lo consigue es el que lo pelea.
Per la seva part del tercer equip sabadellenc en discòrdia, el Tibidabo Torre Romeu es va estrenar amb un empat a dos al camp del Club Natació Terrassa gràcies a un gol de Toni Mesa en el tram final.
En pàgina poliesportiva, Natació Sabadell i Escola Pia s'han estrenat a la segona B de futbol sala sense trobar el camí de la victòria. De fet, els escolapis van caure derrotats a la pista d'un nou vingut a la categoria de bronze.
3-2 van perdre els de Pedro Donoso davant un Irefranc Elche que va exhibir una gran efectivitat de cara a porteria, a diferència dels de Can Colapi. José Ruiz Peluca, l'autor del primer gol, fa autocrítica.
Jugaron muy directo, ellos aprovecharon de nuestros errores, segundas jugadas y al final pues eso, ¿sabes? No estás, si no estás concentrado al 100% durante los 40 minutos, pues es lo que puede pasar. Ellos al final aprovecharon de las pocas ocasiones que tuvieron y nosotros pues no las tuvimos, sino las tuvimos y no las metimos.
Al pavelló del Nord el club va sumar un punt molt valuós en l'1-1 contra un dels favorits a l'ascens, el Gasifred Eivissa, tot i que amb un regust agradolç perquè els eivissencs van empatar a 3 minuts del final. Quim Gassó va ser el jugador nedador que va veure porteria.
Tenim un equip molt jove i també és aquesta la premissa que diu l'Adri des del primer minut, diu que hem de ser els millors apretant, hem de ser l'equip que sigui més físic i perquè, bueno, és això, vull dir, tots tenim una mitja edat de 25 anys i és el que juguem. Nosaltres apretem a dalt i és veritat que avui al final ens ha costat una mica, però bueno, això és agafar rodatge i ara que venen setmanes amb menys entrenos, descansar bé i agafar forces per el que ve.
Com a nota negativa, l'exjugador del club i ara l'Eivissa, Àlex Llamas, va haver de ser retirat de la pista en braços per una lesió en els últims segons.
Canviem de qüestió, Marta Romance ja es prepara pels dos últims reptes abans de tancar un any per al record. L'atleta sabadellenca, flamant campiona d'Europa sub-23 de duatló, es desplaça primer a França per disputar una prova amb el seu equip i després clourà la temporada al Campionat d'Espanya de triatló.
Romance ha guanyat durant aquest 2022 el Campionat de Catalunya Absolut, el d'Espanya sub-23 de duatló, i a més va ser plata al Mundial de Romania, entre d'altres èxits. Per tot plegat i per la seva actuació a l'Europeu de Bilbao, la sabadellenca només pot mostrar satisfacció.
Estic molt contenta amb el resultat. Les sensacions en carrera van ser molt bones. He estat fent una preparació molt bona aquest estiu, unes setmanes així bones, i sabia que havia fet la feina, que podia sortir, però bueno, al final, fins que no corres realment, no saps si... O sigui, no saps on estàs, perquè al final competeixes amb noies que realment et trobes en els internacionals, però no saps exactament com estan de forma. Llavors, tu saps que arribes bé, però tampoc saps com pot anar.
Aquest cap de setmana tindrà aquesta prova que comentàvem a França i la setmana que ve el Campionat d'Espanya de Cartagena de triatló en distància sprint.
I acabem amb squash. Iker Pajares juga a hores d'ara la segona ronda de l'Open d'Egipte.
Ho fa al Caire, a les piràmides de Giza, on el sabadellenc es brega amb els millors del món en un campionat de categoria de platí. Després de guanyar a Henry Leung de Hong Kong en 3 sets, 6-11, 5-11 i 10-12, des de fa uns minuts s'enfronta l'escocès Greg Lovan, de 30 anys i el número 37 del món. En el torneig hi són els 8 millors squashistes del rànquing PSA.
Per 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 20 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler i després la Caverna Galàctica. Que acabeu de passar un bon dia, adeu-siau!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.